grande scrittore, paga la pena.
Són les 9, repassam els assumptes més destacats d'aquest matí de divendres, darrera jornada avui de la vaga de metges. El sistema públic, el comitè ha decidit mantenir-la després de la reunió d'ahir amb el Ministeri de Sanitat, en què no es va arribar a un acord, sí, però que han decidit continuar negociant i es trobaran de nou dimecres. Avui, igual que els darrers dies, els facultatius s'han manifestat ben prest, a les 8:30 a les portes dels hospitals, des del Mateu Orfila de Mou, Gemma Carrasco, bon dia. Quines han estat les reivindicacions?
Bon dia. Ara mateix hi ha una quarantena de metges concentrats a les portes de l'Hospital Mateu Orfila i sostenen pancartes en consignes com "Prou ja" o "No és vocació, és explotació", tot plegat per fer visible un dia més el seu malestar amb el nou estatut marc que vol implantar el Ministeri de Sanitat. El seguiment de l'aturada a l'illa ha estat important i l'impacte sobre l'activitat assistencial és notable. Amb les dades acumulades fins avui, el conflicte deixa 52 operacions anul·lades, 535 consultes hospitalàries cancel·lades i 264 visites perdudes a l'atenció primària. Els serveis mínims garanteixen l'activitat urgent, això sí, però el gruix de l'atenció programada es continua veient afectat. Els metges aquí demanen disculpes als pacients, però asseguren que aquesta és l'única manera que els escoltin i que ha arribat un punt que la situació és insostenible. Claudio Triay és delegat a Menorca del Sindicat Mèdic.
Voldria començar per demanar disculpes als pacients, que són els que estan patint aquesta situació, i que aquesta situació només és culpa de la ministra, que ens ha obligat a arribar a una situació que en cap moment volíem arribar a nosaltres.
Les principals reivindicacions dels professionals del sistema de salut pública són millores laborals, més contractacions i una reducció de la càrrega assistencial. Millores que no preveu el nou estatut marc. Un dels principals punts de discòrdia són les guàrdies. I precisament veiem entre els metges que protesten Tamara Contreras, que és metge de l'Hospital Mateu Orfila i que ha liderat l'activisme contra les guàrdies en l'àmbit estatal i que aquests dies també s'ha sumat a les mobilitzacions.
Gràcies, Gemma. I la incidència de la grip gairebé es duplica. En una setmana a les Balears la taxa és ara de 65 persones contagiades per cada 100.000 habitants davant dels 37 de la setmana passada, segons ha informat la Conselleria de Salut. Tot i l'increment, l'arxipèlag es manté en un escenari d'epidèmia de nivell mitjà.
Es preveu que la tendència de contagis de la grip es mantengui a l'alça. Agafant de referència l'any passat, l'onada s'ha avançat 4 setmanes i això fa pensar que el pic coincidirà amb les festes de Nadal. Això sí, la situació als hospitals està controlada, diu Manuela García, consellera de Salut.
Se nota que hay un aumento de casos pues a todos los niveles. Lo que pasa es que, si bien es cierto, aún no se ha llegado a producir ningún tipo de saturación hospitalaria.
I millorar el circuit assistencial, equilibrar les càrregues de feina i la coordinació entre els sanitaris són algunes de les peticions que fan els experts que han participat en el projecte Optimització de la Salut Laboral i Reducció de l'Absentisme en el sector hoteler que ha duit a terme el BioVip. Des del gener fins ara, una cinquantena de professionals han analitzat el dolor musculoesquelètic de les cambreres de pis, ja que la meitat en pateixen.
També reclamen més formació per a les cambreres de pisos i que es modifiquin alguns ítems de la llei de turisme. La gerent del clúster biotecnològic i biomèdic de les Balears, Tara Pons, ha explicat fa uns minuts a l'informatiu Matí que no hi ha recanvi generacional de les cambreres de pisos, que són el col·lectiu més abundant del sector turístic. Ha dit que s'han de cercar solucions i treballar en prevenció.
Si la gent està més cuidada, pues produeix millor, s'absenta menys, no? I també augmenta la productivitat. Llavors, una feina d'intentar buscar els cuellos de botella, no?, que diuen, i intentar millorar la situació.
Arribem a les 9:04. Tot d'una comença el programa El Dia. Passau un bon cap de setmana.
Més informació a ib3notícies.com.
El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam el dia amb 12 graus de temperatures divendres, 12 de desembre. Tenim per davant un dia de vent. La borrasca Emília està afectant sobretot la zona sud del país, generant fortes ratxes i també mala mà. Temperatures, això sí, una mica més baixes que les del dia d'ahir. Avui, darrera jornada de la vaga de metges al sistema públic, el comitè ha decidit mantenir-la després de la reunió amb el Ministeri de Sanitat en què no es va arribar a un acord. Han decidit continuar negociant i es trobaran de nou dimecres. Durant els primers tres dies, la vaga ha obligat a reprogramar aproximadament unes 250 operacions i també 8.000 cites hospitalàries i d'atenció primària aquí, a les nostres illes. Avui ens acompanya per parlar d'aquesta situació, de les negociacions i de les reivindicacions i també del futur d'aquestes, Miguel Lázaro, president del sindicat Cimeval. Tot això hem de dir per contextualitzar, Joana, en un repunt de la grip.
Així és, bon dia, Marta. La incidència de la grip gairebé s'ha duplicat en una setmana aquí a les Balears. La taxa, segons la Conselleria de Salut, és ara mateix de 65 persones per cada 100.000 habitants, mentre que la setmana passada aquesta xifra era de 37, un augment considerable. L'arxipèlag es manté en un escenari de pandèmia a nivell mitjà, però la previsió és que la tendència de contagis de la grip es mantengui en alça, sobretot durant la setmana de Nadal. Per això el govern recomana vacunar-se a les persones vulnerables i l'ús de la mascareta també a tots els que tinguin símptomes compatibles amb aquesta malaltia.
Avui parlarem del lloguer, perquè de cara a l'any que ve seran moltes les persones que s'enfrontaran a fortes pujades en els seus contractes.
Sí, per això el govern demana moderació a aquestes pujades a partir del proper any. També fa una crida als constructors i promotors perquè davallin els seus marges de benefici. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, apel·la de manera genèrica a propietaris, inquilins i promotors perquè actuïn amb responsabilitat en un moment especialment complicat per l'habitatge. En aquest sentit, també ha insistit que topar els lloguers reduiria l'oferta i faria pujar els preus. En canvi, ha animat els propietaris amb pisos buits a sumar-se al programa Lloguer Segur. L'escolta.
Quizá, sabiendo que estamos hablando de empresarios, sea el momento en que esos empresarios, ganando dinero, ganen menos dinero.
És així, de moment se fa una crida a la prudència, en aquest cas, per part de propietaris, també per part de llogaters. És un tema que abordarem a la nostra tertúlia. I amb les festes pràcticament, a damunt, pràcticament a tocar, podem confirmar que es recomana tenir, Joana, una bona butxaca.
Si la poden tenir, no és que la recomanació no és suficient, l'han de tenir.
Així ho aconsellen però els experts.
Exacte. Hauríem de tenir una butxaca grossa per passar una bona festa, però no tothom ho pot tenir, malauradament. Però bé, ja amb la vista posada en aquestes festes, que ja són aquí, parlam avui de com han evolucionat els preus de productes essencials i també tradicionals, tant a les Illes Balears com a la resta d'Espanya. Segons dades recents de l'Organització de Consumidors i Usuaris OCU, la cistella de productes típics de Nadal ha pujat un 5,1% en només un any. Aquesta tendència reflecteix com la inflació continua marcant el cost de vida també aquí a les Balears i concretament durant les festes. Després en parlarem amb Alfonso Rodríguez des de l'Associació de Consumidors Consual.
Arribant puntuals a la nostra frase del dia. 9 i 8 minuts. O sigui que encara ens sobren alguns segons perquè
serà 30.
Tindran temps per avançar-nos a la reflexió d'avui,
podem,
no, Marta Grau?
Si cal reflexionar, un poc més.
Encara més.
Idò,
mira, avui la frase és de Santa Teresa de Jesús, que en un moment de la seva vida va dir que no són bons els extrems, encara que sigui en la virtut, Marta.
I sí que dona lloc per reflexionar i també per lligar-ho amb aquella qüestió de la que parla, sembla, tothom.
Quina sorpresa, que aquesta frase estigui relacionada amb el tema del dia. I d'avui tothom parla de l'anunci d'una coneguda marca d'embotits.
Buenos días. Venía a medirme la polarización, que me siento un poco como moderado.
Pues tienes para rato.
Es que la polarización está de moda, chicas. Literal.
Yo hoy me he levantado tan polarizada que antes de desayunar he bloqueado a tres primos del chat.
Completa tu anillo de polarización.
Després de l'era d'una coneguda marca de cava que varen viure els nins del 80, vàrem encetar l'era d'una coneguda marca d'embotits. I enguany, aquests embotits ens envien un missatge que va més enllà de les cans fredes en polarizados, un anunci que aborda una de les preocupacions socials més comentades de l'actualitat, la polarització en la societat espanyola. Aquest nou spot, que ha estat dirigit pel cineasta Félix Sabroso, empra l'humor i la crítica per mostrar com la discrepància d'opinions ha arribat fins a una realitat, fins a la nostra realitat quotidiana en el nostre dia a dia. En el centre de la història trobem en Anna Rivero, taquígrafa del Congrés dels Diputats durant més de 50 anys, que actua com a fil conductor d'aquest relat. Ella reflexiona sobre com abans es podien trobar punts en comú, fins i tot en els moments més complicats, però que avui tot sembla dividir-se en blanc o negre i que això dificulta el diàleg i també el gaudi compartit. L'anunci combina escenes quotidianes, com debats a la barra del bar, famílies a la sala d'espera o joves en plena discussió, encara es conegudes com l'actriu Carmen Machi, l'actor Pepo Nieto, l'humorista Enar Álvarez, l'actor Salva Reina i els periodistes Ana Rosa Quintana, Xavier Sardà i Cristina Pardo. A través de situacions iròniques, com diagnòstics de polarització extrema o al·lèrgies imaginàries a les opinions d'altri, el missatge és clar, la polarització no només és, sinó que limita la nostra capacitat de gaudir de la vida i d'estar plegats. Nos necesitamos como el comer, és el missatge final d'aquest anunci molt nadalenc, d'altra banda. Què vol semblar aquest espot, Joana Maroto? Tu que ets una analista de primera.
Ai, no me diguis això. Jo crec que els extrems, Xisco, no són mai bons, no ho són en cap cas, però no sé per què penso que la polarització penja més sempre cap a un costat de la balança. I amb això m'ha referit sobretot a la gent que acaba per convertir-se negacionista de tot, de negacionista de la ciència, negacionista de... Bé, etcètera, etcètera, podria posar molts exemples. I aquesta polarització no és bona, perquè, per exemple, anar en contra de la ciència no és ni adequat, ni correcte, ni sensat. I una altra cosa que voldria afegir sobre que m'ha aparegut l'anunci és que m'ha sorprès la intervenció de tanta de gent, també tan distinta a nivell de pensament i de ser, des d'Enar Álvarez a Ana Rosa Quintana.
Precisament per això, per reflectir això. El missatge,
sí, sí.
Clar.
Exacte. M'ha sorprès, no?, que alguna gent... Per exemple, m'ha sorprès que Ana Rosa Quintana s'hagi prestat a sortir en aquest anunci, dient la frase que diu, en concret.
Jo amb això estic amb tu. Si tot és polarització, res és polarització. I la polarització no és que una persona digui que plogui i una altra digui que no, perquè hi ha una veritat que és obrir la finestra i mirar quin temps fa.
Exacte.
Per tant, a tot li deien polarització. A mi l'anunci m'ha agradat, l'he trobat simpàtic, però també alerta en romantitzar aquesta comunió d'idees, perquè de vegades hi ha idees en les quals no pots estar d'acord. És a dir, entendes nazis, no pots comprar aquest discurs. Imagina't a l'Alemanya del 36 i que tu estiguis allà. No, és que han de contemporanitzar. No, escolta, és que estan matant gent. No ho sé, de vegades no és que hagi polarització, sinó que és que hi ha veritats i mentides i ja està. Tu, Marta Grau, què en penses?
Mira, jo crec que és un anunci molt terapèutic perquè el que fa és preparar els dinars i sopars de Nadal. Perquè si la gent està tan polaritzada, després què passa? Que sopen, que dinen, que hi ha moltes hores de sobretaula, una copa de més, i venen ses...
I s'abreguen el cunyat.
Exactament. I jo crec que aquest anunci...
Però què
està
fas?
Dient...
Si esteu cunyat, només segueix el xoques.
Ai, mira...
Clar, i te conta tot allò que ha vist a un vídeo de streaming del xoques. Tu, de vora això, jo, en aquest moment, jo no m'ho polaritz. Jo opt perquè allà...
És la millor postura.
Mirar el que seria la plata de polvorons...
Sí.
I menjar-les totes
aquesta,
i que s'acabi ja...
Mira, jo crec que és la postura més sensata i més intel·ligent.
Mira, la postura més sensata ara al moment ets de Joan Farès, que crec que és allò que fa en els dinars que no diu res.
Menys molt,
no
la veritat és que...
Típic d'en Farrés.
És el meu moment almenys menys de tot l'any, a veure, però... Sí. Bé, jo crec que hi ha una cosa que aquí me crida l'atenció. Jo crec que la polarització ha existit sempre. Jo que ara estic més polaritzats, jo que aquest discurs no el compro. El que ara és... tot més viral i se visualitza tot molt més. Però la polarització, i tot a nivell polític, ha existit més que mai en dècades anteriors.
Però en aquest extrem? En aquests extrems?
Jo crec que sí, jo crec que en aquest extrem. Però bé, el que passa és que ara tot se maximitza i totes les xarxes socials arriba... genera més impacte, per dir d'alguna manera. Però bé, sí, és un bon missatge previ el que deia a Marta en aquests dinars i sopars, que jo he dit que hi ha un truc que és que si són molta gent, has de saber on saber-te. I, no? I evites...
Però a vegades no ho pots triar.
No, i després ja, quan acaba
el dinar...
A vegades
dinar... t'envien a comprar qualque cosona, arribes tard,
sí.
Només queda aquella cadira que tothom ha intentat evitar.
No, i a l'hora de treure les neules d'estorro, és veritat que a vegades hi ha com un pot de joc de cadires, no?
Sí.
Hi ha un moviment, tu no sé si me'n vaig amb el jove, et sol trobar la padrina que li havia una cosa, és veritat que pot caure aquí una segona opció.
Per favor, que tinguem unes festes en pau i poc polaritzades.
Sí.
Això seria un gran missatge, perquè si no, les discussions a taula després passen factura i crec que és important per tothom. En la bona companyia de Facundo Tenaglia, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Miquel Rosselló, Miquel Mariño, Anas Barnissú i Yolanda Ruiz, a la producció, encetam el divendres o començam el cap de setmana, que queda molt millor.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 15 minuts. Comença la nostra tertúlia. Analitzam els temes de l'actualitat d'aquest divendres i ho fem amb la bona companyia dels tertulians habituals. José Luis Miró, bon dia.
Què tal, com estàs?
Manuel Aguilera, bon dia.
Bon dia.
Joan Carles Rodríguez Tur, bon dia.
Què tal, bon dia i salut.
Igualment per tu. I ens acompanya el president del Sindicat de Metges, Miguel Lázaro. Com va, Miguel?
Què tal? Buenos bon días. Encantado de estar aquí.
Ens acompanya, evidentment, per poder parlar de la vaga de metges al sistema públic. Recordam, avui, darrer dia, el comitè ha decidit mantenir-la després de la reunió prèvia ahir al Ministeri de Sanitat, en què no es va arribar a un acord, però sí que varen decidir continuar amb aquestes negociacions. Es trobaran de nou dimecres. De moment tenim algunes xifres a comentar. Durant els primers dies, la vaga va obligar a reprogramar aproximadament unes 250 operacions, també 8.000 cites hospitalàries i d'atenció primària aquí a les Illes, i també dins un context complicat, perquè ens trobam en un repunt de la grip considerable, pràcticament el doble que la setmana anterior, i el pic màxim s'espera, sobretot de cara a festes. En volem parlar d'aquestes negociacions, en quin punt se troben, si es podria arribar definitivament a un acord el proper dimecres, així que començant per donar-li la paraula al senyor Lázaro, en quin punt se troben aquestes negociacions després de la jornada d'ahir i després d'aquest ajornament fins dimecres de cara a la propera trobada.
Hombre, primero déjame que me disculpe delante de los pacientes, o sea, a los médicos nos cuesta muchísimo hacer huelga. Yo me acuerdo que la última huelga que hice fue en el año 1995, nos cuesta muchísimo, muchísimo por la vocación y porque el médico, el trabajo es cuidar al paciente. Bueno, lo que está claro es que cuando hay un estatuto marco en el cual llevamos negociándolo 3 años, los primeros 2 años la ministra prácticamente no hizo ningún tipo de negociación, el conflicto sale este año, en febrero, cuando sale un borrador de Estatuto Marco. Estatuto Marco es el estatuto que regula, digamos, a nivel las condiciones laborales, sobre todo laborales y retributivas, que regula al personal sanitario. Estaba bloqueado desde el año 2003, o sea, no había actualización estos 22 años, sale el borrador, y el borrador, lo que aquí nos damos cuenta, aparece, que sigue sin reconocerse la singularidad del colectivo médico, que la tenemos, no porque seamos elitistas, no porque desayunemos con Dios y luego bajemos a la tierra, no. Hay una singularidad que se basa en la idiosincrasia, ¿en qué? En la formación, en la especialidad, en la cualificación, en la curva de aprendizaje que dura toda la vida y en la responsabilidad. Cuando vas a ver a tu Marta, cuando vas a un hospital vas a ver a un médico, cuando vas a un centro de salud vas a ver a un médico. Bien. Y por otra parte, seguía con la discriminación laboral que el médico tiene. Hoy no hay ninguna categoría profesional en el ámbito sanitario que trabaje 48 horas semanales, excepto el médico. Y además, esto es, digamos, lo básico, porque muchísimos médicos hacen más guardias de las que toca. ¿Por qué? Porque el talón de Aquiles de la sanidad pública es la falta de médicos especialistas. Como no hay médicos especialistas, los médicos, los que estamos, lo que hacemos es hacer más guardias. Cuando nos encontramos que sigue la discriminación laboral, que sigue además una reclasificación profesional que no reconoce nuestra singularidad, cuando además nos encontramos con guardias que son obligatorias, 4 o 5 años obligados a hacer el médico, cuyas horas cotizan, o sea, nosotros pagamos por las guardias, pero no computan para jubilarnos de forma anticipada, que muchos ciudadanos no se lo creen. Pues sí, sí. Y además, la hora extraordinaria de la guardia se paga menos que la hora ordinaria. Apareció también las incompatibilidades de jefes de servicio, jefes de sección y coordinadores, cuya razón, y esto puedo hablar, la ministra, es razón ideológica. Cuando eso está resuelto en la mayor parte de las comunidades autónomas, ahí pierdes talento, no retienes talento cuando realmente quitas que estos médicos puedan hacer su actividad privada por la tarde, como todos los
profesionales. Y Miguel, tal vegada aquesta situació se podria agreujar més encara a les Balears, perquè recordem, aquí tenim, has anomenat el tema de la manca de professionals. Aquí és més, la incidència és un poc més alta si la comparam amb altres comunitats autònomes. Hi ha places que són són difícils a l'hora de cobrir-les. També tenim el fet insular, que no deixa de ser...
Sí, sí. Bueno, lo que está claro es que el Estatuto Marco marcaría un poco, sería un elemento vertebrador sanitario a nivel español. Hoy hablar de vertebrar España, evidentemente, con el gobierno que hay, de eso nada, ¿no? Pero es verdad que aquí, a nivel autonómico, nosotros, y aquí hay una sinergia con Manuela García, nosotros hemos puesto en marcha puestos de difícil cobertura, es decir, que son difíciles de cobrar, y lo que es pionero en España, que no existen puestos de muy difícil cobertura, precisamente porque había oncología en Ibiza.
Vamos, donde,
Formentera, exacto. Uh-huh. Entonces ahí claro. hemos hecho nuestros deberes. Además, aquí hemos conseguido la hora mejor pagada de España. Hemos conseguido que los MIRES sean los mejor pagos de España. Es decir, nosotros aquí hemos conseguido que cuando el médico esté de baja, el prorrateo de las guardias se le paga igual que a la mujer cuando tiene bajas por el embarazo. Es decir, hemos conseguido cosas que aquí se puede negociar y que además queremos negociar, todo hay que decirlo, estos dos años que quedan en la legislatura. Pero hay una serie de elementos que son estatales. El Estatuto Marco, hay cinco elementos que son estatales. O sea, estamos también en el tema de la jubilación, como antes he dicho, el tema de la jornada, el tema... Es que nosotros queremos trabajar 35 horas semanales como el resto de la gente. Y el resto, el exceso de jornada... Hora extraordinaria. No queremos ser tratados como esclavos del siglo XXI.
Miguel, el col·lectiu de metges, tu has dit, no es posa de vaga fàcilment, hi ha unanimitat per demanar aquestes reivindicacions històriques. Ara bé, totes aquestes negociacions s'ajornen a dimecres. Quines possibilitats hi ha d'arribar finalment a un acord?
Mira, yo como psiquiatra digo que para no generarte frustración tienes que bajar tus expectativas. Yo soy muy pesimista, ahí estuvimos negociamos dos cosas. Nosotros hemos tenido una mano tendida de negociador, una mano confrontativa, y que son las huelgas. Bueno, a ninguna... O sea, es curioso porque esta médico va a pasar a la historia porque es la médico a la cual se le hacen tres huelgas nacionales y no escucha. Yo hoy voy a hablar a la ministra está en la infoxicación con X narrativa. Va a ganar el relato. Está diciendo estatuto propio, que es lo que el médico quiere. Estatuto propio es que el médico pueda negociar en ámbito propio los temas de los médicos como hay en toda Europa, excepto en Croacia y Rumanía. Yo quiero negociar los temas de los médicos, pero no con otras categorías, porque no tienen el calendario ni las condiciones laborales que tengo yo, ni tampoco la singularidad. Entonces, yo soy muy pesimista. Ahora bien, iremos de nuevo, vamos a proseguir un poco la senda negociadora, pero con unas expectativas. Jo soy muy pessimista.
Una vegada que sabem quines són les vostres reivindicacions, el que demanau, en quin punt vos trobau a la tertúlia, per si els nostres companys volen traslladar alguna qüestió al doctor Lázaro, Jesús Luis, Manel, Joan Carles...
Yo creo que, tal como lo... Corrígeme si me equivoco, Miguel, planteáis... es decir, esto lo planteo como si fuera... esto. La sanidad tiene una enfermedad, por decirlo de alguna manera... Uh-huh. Y estábamos tratando un poco de tratar el síntoma, pero no de curarla. Porque al principio hemos partido de una premisa que es no hay médicos especialistas, no hay suficientes médicos especialistas. Yo entiendo que si hubiera más médicos especialistas, se resolvería en gran medida el problema del que estamos hablando. ¿Por qué no hay, esa falta, esa carencia de médicos especialistas? ¿Y qué se puede hacer para corregirla?
Sí, bueno, tú has estado con la pregunta clave, ¿no? Es decir, nosotros somos, España es la megafactoría de galenos. Tenemos más facultades de medicina que Corea del Sur. Fabricamos médicos, perdón como la expresión, como la danona de yogures, perdón, ¿eh? ¿Vale? Hay 45.000 médicos de enfermería, de medicina, y sobre todo muchísimas mujeres, hay una feminización. Entonces, ¿qué ocurre? Si partimos de que fabricamos muchos médicos, ¿por qué en la sanidad pública faltan médicos? Hay 175.000 médicos ahora, ¿no? ¿Por qué faltan médicos? Esa es la cuestión. Y yo me sigo preguntando, muy fácil, condiciones laborales y retributivas. Los médicos hacen el MIR, 250.000 euros que vale hacer el MIR, y se van fuera. Hay un autoexilio, no hay operación retorno. Y por otra parte, se van ahora de la pública a la privada. Muchos médicos, ¿por qué? Porque concilian la vida laboral y familiar, cosa que el médico no hace por las guardias. Porque además, su salud laboral, las guardias, es una sobrecarga muy importante. Ahí está la relación. Ahora el principal cáncer depredador de medicina es el burnout, el desgaste en médicos jóvenes. Entonces, ¿qué ocurre? Estas condiciones laborales y retributivas hace que el médico, evidentemente, la sanidad pública, porque nos ha maltratado, O sea, desde el año 2003, por necesidad del servicio, el médico puede ser mandado a cualquier sitio porque no hay médicos. Oiga, lo que tendría que hacer usted es genere usted condiciones retributivas y condiciones que respeten la conciliación laboral, que además sean laborales, que no sean que no permitan esta sobrecarga que hay, y es que incida usted en que haya profesionales. Esa es la clave.
¿Qué parlava, Miguel? 40 pacients de mitjana en una consulta
d'atenció. Bueno, un médico de família hoy ve a
35-40 pacientes, que es una cifra, es una barbaridad, Manel.
Sí, a mí me sorprende sobre todo que por una vez, ¿no?, que hay una ministra que es médico, ¿no?, parece que la sintonía es peor, ¿no?, entre los médicos y el ministerio, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar cómo es esa relación y si os entendéis mejor o peor con Mónica García.
Bueno, la relación con Mónica García es mala, porque si no, le hubiéramos hecho 3 jornadas de huelga. Mm. Cuidado, una huelga que está apoyada, y esto es muy importante, por los MIRES, por los estudiantes de medicina y por todas las representaciones de organizaciones médicas, de colegios de médicos, decanos de medicina, presidencia de las sociedades científicas y por todos los sindicatos médicos que hay en España. O sea, cualquier médico se daría cuenta si tuviera humildad y no fuera una sectaria, ni politizar a la sanidad, que es lo que hace. Algo pasa con el Estatuto Marco, que tengo en contra a todos los médicos. La relación es mala, pero vuelvo a decirlo, ella entiende mucho de la Asamblea de Madrid, el Parlamento. Ella generalmente suele mitinear. O sea, que, y no, claro, con otros mitinees porque sabemos de qué va. Y entonces, verdad que la relación es manifiestamente mejorable, pero bueno, nosotros estamos ahí con la mano tendida, vamos a ir el miércoles que viene, pero vamos, yo tengo...
No se mostra optimista el doctor Lázaro, Joan Carles Rodríguez, tú respecte a aquestes futures negociacions de cara a dimecres.
Jo penso que he vist encara estem en una situació pitjor. Aquest dia parlava amb el meu tocaio, en Carlos Rodríguez, portaveu de Cimeval, i claro, si això és una qüestió que afecta les condicions laborals de tots els metges que no tenen un estatut marc propi i hi ha inclús places de molt difícil cobertura, imagineu-vos a Eivissa en la crisi de vivenda que tenim, que cada volta que es cobreixen una sèrie de places tornem endarrere en seguida. I poso exemple, per exemple, dels oncòlegs. Fa 3 anys en teníem un, vàrem aconseguir arribar a 5 i ara en tornem a tenir 2.5. I aquest va i ven està sempre. I això en aquest deu, pues, el que comentava el senyor Lázaro aquí, amb molt de cert, que els metges no els aconseguim fidelitzar per no ser capaços d'oferir-los unes condicions laborals i retributives que siguin atractives i que els permetin formar un projecte de família a Silla. Aquí hi ha molts de factors externs, però sí que penso que bada l'administració a l'hora de no ser capaç de retenir aquest talent i de retenir aquests professionals que són indispensables per la nostra vida.
Molt important.
A mi m'agradaria fer un apunt, una cosa que es, que me parece realmente disparatada en relación a lo que ha dicho. Somos la mayor factoría de médicos de Europa. Esos médicos se forman principalmente con recursos públicos, en universidades públicas, y esos médicos acaban yendo a trabajar, muchos de ellos acaban yendo a trabajar al extranjero. Uh-huh. O sea, es que es un disparate de tal calibre que alucinas, ¿no? Y todo ¿por qué van al extranjero? Porque las condiciones que les ofrecen son mejores. De modo que tú tienes el coste de la formación, pero luego el médico no te devuelve, ese médico no te devuelve aquello que tú has invertido en él. A nivel de Estado, a nivel de gobierno, a nivel de país, de nación, eso es un disparate y un desastre.
En cualquier país estuviera generado alarma social porque te estás descapitalizando con recursos de alta cualificación y además estamos trayendo médicos de países en vías de desarrollo, los cuales muchos no tienen el título de especialista. Es decir, como dices tú, lo que estamos haciendo mal es para hacer autocrítica, pero es verdad también que el gobierno habla mucho de sanidad pública, muchísimo, todo hay que decirlo, igual que de salud mental y de primaria, pero es verdad que aquí hace falta un pacto de Estado para que la sanidad pública que nos hemos dado, que es el baluarte del valor de los valores de equidad social y de justicia social, con el deterioro que existe, porque hay un deterioro clarísimamente, tiene más huecos que un gruyer la sanidad pública, y el principal problema que tenemos hoy y que tiene que ver con la lista de espera es la falta de médicos especialistas. Luego habrá que hacer algo a nivel nacional y a nivel autonómico para poder darles a los pacientes los médicos que precisan.
Aquesta manca a la que fa referència, Miguel, és més grossa o més accentuada uns llocs que uns altres, perquè quan deia Joan Carles a Eivissa, 2,5 de mitjana metges oncòlegs, no deixa de ser, això és dramàtic, o sigui, per una societat...
Bueno, es verdad que se creó el puesto de muy difícil cobertura.
Exacto.
Con incentivación retributiva y no retributiva. Es verdad que una de las oncólogas ha dejado la oncología y se ha ido a medicina y familia. O sea, no ha podido, bueno, se ha ido a otra especialidad. Sí. Y luego ha habido otras bajas. ¿Qué hay que hacer? Seguir luchando. Y hay que mejorar la incentivación. Y incentivación no retributiva, claro, también, ¿eh?
Claro.
Que el médico se pueda formar fuera, que tenga, exacto, que tenga además, digamos, que se le apoye más en carrera profesional, que estar en Ibiza valga, tenga más méritos para cualquier tipo de concurso de traslado. Hay que cuidar al médico.
Se'ns esgota el temps, però no vull dir-te adeu sense demanar-te una qüestió, perquè just a l'inici d'aquesta conversa feies referència als pacients i demanaves disculpes. Quin és el parer dels pacients? Perquè segur que en aquestes consultes vos han demanat, se mostren comprensius, entenen, perquè també han de vetllar per la nostra sanitat pública.
Sí. No, los pacientes, bueno, se han portado maravillosamente bien con nosotros, porque saben que esto en el fondo lo que hacemos es por la sanidad pública, porque haya médicos, y si hay médicos ellos estarán vistos a tiempo y con tiempo. Y otra cosa, los pacientes recuerdan mucho la pandemia. Eso todavía lo tienen en la memoria, no lo han olvidado como otros políticos que olvidan de hoy para mañana, y recuerdan lo que yo siempre digo, murieron 125 médicos en activo en la pandemia por no tener EPIs. Y eso es cifra bélica en tiempos de paz, y eso hay que recordarlo porque revela la singularidad del médico y cómo el médico pone delante de ella, delante de su vida, pone la vida de los pacientes. Ese es el mejor... I s'acuerdan d'esto, los pacientes.
Desitgem que se pugui arribar a un acord, crec que és molt positiu per el bé de tothom, per part del col·lectiu de metges i professionals sanitaris, per part dels pacients. Estirem molt pendents del que passi el proper dimecres. Moltíssimes gràcies, Miguel Lázaro, per aquesta visita.
Moltes gràcies.
Igualment a tu. Són les 9:30, passen d'un minut, el bisturí, uns anuncis, tornen tot d'una.
Al dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es el desmentido. El desmentir, que se diría mejor. Y que no es decir la verdad, sino combatir la mentira. La que sale estos días de las fauces del Ministerio de Consumo, del Podemita, el señor Bustinduy. Eso de que los alquileres que se revisen en el año 26 en Baleares se encarecerán una media de 4.600 euros. Para hacerlo, se amasa el pretendido número de contratos que se firmaron en el año 21 y que el Ministerio no tiene. Se fusiona con fantasía de que todos se hayan oficializado a través de la Cámara de la Propiedad. Le añades una pizca de fe de que hayan seguido intactos durante los últimos 5 años. Digo, suponiendo que se haya cumplido el límite máximo prorrogable, que es lo que dice la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo espolvoreas sobre el precio medio actual y eco. Asustar al personal con miles de zombis no vivientes tirados por las calles el día 1 de enero. No es que sea absurdo, es que es mentira suponer ese incremento, porque ni se conocen los datos reales, ni se saben las subidas que habrá, ni se sabe cuántos de esos se han rescindido, en cuántos se ha desistido, los que han desaparecido por venta, incumplimiento, ejecución hipotecaria o incluso por ocupación con K. Aquí lo único real y previsible es la evidencia del IPC a cada uno de esos acuerdos de voluntades, entre el 1,7 y el 2,2 según las previsiones y para los que sigan en vigor. El resto, fantasías rojas contra la libertad de las partes, que eso dice el sacrosanto Código Civil. Y ya el lunes, siempre por contrato, más.
Cansado ya de mí, mientes, mientes.
9:34 minuts, continuem aquí al dia, en la nostra tertúlia, amb la bona companyia de José Luis Miró, Joan Carles Rodríguez Tur i Manuel Aguilera. I en aquest moment, després d'haver parlat de la vaga de metges d'aquest quart dia ja i de les properes negociacions que envien de qüestió per abordar la política, que de nou és notícia, i en aquest cas per moltes qüestions. Marc Pons, el polític socialista menorquí i diputat en el Parlament Balear, apareix també citat a l'informe que ha elaborat la UCO de la Guàrdia Civil sobre, ja sabeu, l'anomenada Operació Hidrocarburs. Marc Pons hauria tingut almenys dues reunions amb Koldo García, qui hauria intervingut perquè el Ministeri de Transició Ecològica atorgués la llicència a la trama per poder operar en aquest negoci. Aquesta trama, ja ho sabeu, l'estem escoltant pràcticament durant els darrers dies, és un dels darrers escàndols que s'està investigant en aquest moment a l'Audiència Nacional, i com a protagonistes o com a actors dins aquesta trama hi ha el ministre José Luis Ábalos, el seu assistent Koldo García, dos actualment a la presó, i el comissionista Víctor de Aldama. De nou, aquest vincle que posa a Balears en el punt de mira, José Luis.
A ver, el Marc Pons, el diputado balear, que fue director de gabinete del Ministerio de Transición Económica, de la ministra Rivera, tiene que dar muchas explicaciones después del informe de la UCO. Es decir, él mantuvo contactos que están documentados con Koldo García en relación a un expediente de concesión a una empresa que se llama Villafuel para comercializar hidrocarburos a gran escala, y esta empresa se han derivado comisiones ilegales a Ábalos y en conjunto de la trama a través de una empresa pantalla de Aldama. Y hay concretamente dos fechas sobre las que Marc Pons tiene que dar yo creo que explicaciones claras, no explicaciones genéricas, sino decir exactamente en qué consistieron esos contactos. Uno de ellos es el 8 de abril. En ese día, Koldo García le envía a Marc Pons una fotografía del justificante del registro del expediente de esta empresa de Villafuel, sin ningún mensaje, de lo que la UCO deduce que había habido alguna conversación previa entre ellos, porque simplemente que no está registrada, porque no le pone ningún mensaje, sencillamente le envía este expediente. Bueno, no pasa nada. Villafuel consigue la concesión, de la que luego se derivan esas comisiones supuestamente ilegales a la trama, el chalet de Ábalos, etcétera. Y una vez que ya esa concesión ya se ha otorgado, el 21 de julio, Koldo García queda con Marc Pons en el Ministerio de Transición Ecológica, para textualmente darte los papeles que te comenté. Muy buenas, te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté. Ese día, en Nuevos Ministerios, se comprueba que Koldo estuvo en el ministerio porque su teléfono ya estaba triangulizado, como se llame, y se detecta que tenía su presencia ahí. Entonces, ¿qué eran esos papeles del 8 de julio? ¿Y por qué necesidad tenía de, si él tenía acceso al expediente como director de gabinete, eso lo pone también el informe de la UCO, si él tenía acceso a ese expediente, por qué se lo mandaba de forma informal o porque tenía ese trato informal sobre ese expediente con Koldo? Koldo es el conseguidor, Koldo es el que se movía en las altas esferas de los ministerios donde tenía, bueno, y en fin, en las comunidades autónomas, etcétera.
Es el fontanero.
Pero era el conseguidor, de alguna manera el que facilitaba, pues, en fin, el presunto amaño de concursos de los que luego se derivaba. Y entonces, esas comisiones. Entonces, esos contactos de Koldo con Marc Pons, que, por cierto, hace pocas semanas hacía de poco menos que de inquisidor en el Parlamento, con una cosa bastante menor del conseller del mar en relación a la ley de puertos, que por cierto le salió fatal esta estrategia al PSOE, porque eso no se deriva en nada, porque efectivamente no tenía por dónde cogerse. O sea, nos vendía un escándalo donde no lo hay, y ahora creo yo que debería dar muy serias explicaciones, porque el informe es serio.
Home, i com s'està complicant la trama? Setmana rere setmana, però quasi és dia rere dia.
Sí, y las últimas noticias es que estamos hablando del que era mano derecha del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ya está en la cárcel, José Luis Ábalos, y ahora han detenido al número dos, o sea, a la mano derecha de la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, el que Vicente Fernández es presidente de SEPI, ¿no? Están cayendo las manos derechas, es decir, la gente más cercana a los que mandan, y solo quedan sin tocar la, ¿no? Por ahora, Pedro Sánchez y María Jesús Montero. Es una situación muy crítica, que yo creo que cuando les toque directamente a ellos, o ya se demuestre, o haya una condena, o se demuestre directamente que hay una trama de financiación irregular del PSOE, tendrá que caer al menos a través de los socios parlamentarios. El PSOE puede resistir todo, bueno, infinitamente, ¿no? Pero yo creo que las vergüenzas, yo creo que harán que salgan algunos socios parlamentarios. Y bueno, y solo como apunte, me llama la atención eso, que en toda esta trama se cite a tanto a Francina Armengol como a Marc Pons, porque son las cabezas electorales de futuras de un PSOE que yo creo que tiene un problema de eso, de candidatos con válidos de cara a las próximas elecciones.
Joan Carles.
Aquí, com tu indicaves, Marta, jo he de reconèixer que inclús m'acosta seguir es fil. Uh-huh. Es fil de detencions, es fil d'escàndols. Cada dia mos aixecam com bé deies, ja no és una qüestió setmanal, sinó amb noves detencions per part de membres del Partit Socialista, ja siga relacionats amb aquesta trama de corrupció o ja siga relacionats amb escàndols sexuals, que això també crida molt l'atenció. Però bueno, el que està clar és que aquesta trama, la trama PSOE, lògicament té una vessant balear. Una vessant balear en dos noms, que són en Marc Pons i na Francina Armengol. Lo qual, lògicament, respectant la seva presumpció d'innocència, els inhabilita políticament en tant que no han estat capaços de dar cap explicació ni una. És més, alguns, com la Francina Armengol, han estat capaços de mentir en comissió parlamentària, el qual podria ser un delicte, dient que no coneixia de res en Víctor d'Aldama. Aquestes relacions d'en Marc Pons amb en Coldo i el que hem conegut en aquest informe de Saúco, el que demostren és que primer era un home prudent i que tenia conversacions amb en Coldo moltes més de les dues que han trobat, perquè tu no tens el WhatsApp, no li envies la foto, no li dius d'ensenyar-te uns papers, uh-huh, si prèviament no hi ha hagut una relació telefònica o una relació en persona o a través d'un tercer. El que està clar és que en Marc Pons va ser un instrument en capacitat de poder per influir en la concessió de la llicència a Villafuel, que ha derivat amb un frau de 150 milions d'euros. I està clar que Marc Pons era un actor principal amb aquesta qüestió, no només passar raó del seu càrrec, de ser el número 2 del Ministeri de Transició Ecològica, sinó, a més, per ser de les Illes Balears i tenir mà directa com a conseller també, en algun moment, en la Francina Armengol, després en l'escàndol de les mascaretes, que és un escàndol diferent. Que està clar és que vivim una situació completament anòmala, uh-huh, en el Partit Socialista, però aquí pareix que és la consigna de aguantau, que aquí no passa res.
Però què passarà? O sigui, d'acord, ara mateix el que hi ha és un descontent generalitzat absolutament, també per part de la gent del Partit Socialista, que està molt enfadada i que no s'identifica. Això també és important dir-ho, no?, amb aquests representants polítics.
Tenim... Això són duendes o unicornios, jo no els conozco.
Jo no entraré en aquest debat, però és a dir, per escoltar totes les veus ara mateix, no? Votants enfadats, gent enfadada, polítics enfadats, una societat també, avui que parlava, no?, de la polarització...
Sí,
i de
les enquestes, també.
Exactament, però va, bé, quines seran les repercussions? Què passarà després de tot això? Recordem també que el ple de l'Ajuntament de Palma aprovarà la setmana que ve una proposta de Vox per declarar Pedro Sánchez persona non grata a la ciutat i exigir la seva dimissió, la convocatòria d'eleccions... Jo vos demano, he fet una mirada a un futur, perquè tenim les notícies, però hi haurà algun tipus de conseqüència? Quin és el vostre parer?
Jo crec que esto va afectar... Bueno, estan quemando la marca PSOE, que claro, ellos en las próximas elecciones yo creo que harán la misma estrategia que las pasadas, que es vamos a unir la izquierda, o sea, vamos a votar lo menos malo para que no gobierne PP con Vox, ¿no? O sea, el miedo a la ultraderecha, ¿no? Entonces, aún así, como están quemando la marca PSOE, yo creo que va a provocar una desmovilización de parte de la izquierda, sí, parte de la izquierda que les votó en el pasado que no son del PSOE, pero les votó por el miedo a la ultraderecha. Y yo sí que veo, estos unicornios que conozco alguno, que le va a costar muchísimo, después de lo que está pasando, votar al PSOE. Le va a costar.
Sí, se reflectirá en las urnas.
Yo ayer estaba un poco viendo cómo reaccionaban, digamos, las redes sociales. Digo, a ver qué estará pasando, ¿no? ¿Qué hacen los bots hoy, ¿no? Todos esos bots que salen a defender al PSOE y tal. La verdad es que ayer hubo un poco de bajada, ¿no? Pero todos los mensajes eran de resistencia, ¿no? Que están basados como en esa marca que ha hecho Pedro Sánchez de sí mismo, que es yo resisto lo que sea, ¿no? De hecho, se hizo su libro manual de resistencia, que lo firma él, pero no lo escribe, como su tesis, y luego nos vamos a qué tipo de resistencia es. O sea, la resistencia puede ser algo heroico, es decir, la resistencia en el Álamo fue heroica.
En Numancia,
etcétera. Hay muchos casos de resistencias heroicas, pero esto es una resistencia absolutamente indigna, porque esta resistencia arrastra, no solo, a mí me da igual el PSOE, la credibilidad del PSOE. Esto arrastra la credibilidad de la nación, la credibilidad del Estado y la credibilidad del país. Es decir, es una resistencia perjudicial para los ciudadanos españoles en general.
Darrera pregunta sobre consecuencias, Joan Carles. ¿Haurà?
Jo crec que no, a nivell immediat. En Pedro Sánchez mos ha demostrat, si una cosa té, és que precisament ell li patina tot, tota la corrupció que vengui és tot de gent en su que ell no tenia relació. Ara mos diu que en Ábalos, la seva esfera personal, ell no la coneixia, és a dir, se'n van quatre persones amb un peu jot, de les quals totes estan detengudes, totes estan a la presó, menys ells, però ell no coneixia res del seu entorn personal, per tant, és una persona pagada de si mateix que serà capaç d'aguantar l'embiste hasta que siga inevitable. I pens que el que ha de ser perquè siga inevitable és que la seva dona, el seu germà o ell mateix vayan pa'lante, perquè això sí que ja entraríem en algú que
estan
vivint dins l'anomalia democràtica, però això penso que sí que seria insostenible per la seva figura personal, per la seva figura política està completament destrossada i ara, des de inclús el Partit Socialista Internacional, assenyalen Espanya com a niu de corrupció. Aquí el que està clar és que això és una trama que no afecta només en el president, que és un escàndol que no només afecta en el govern, sinó que afecta en el Partit Socialista, i en aquest cas, permeteu-me que mencioni molt breument, en José Luis Rodríguez Zapatero, en el qual els Estats Units ja l'està investigant per presumptes influències en Venezuela, retribucions econòmiques molt generoses per part d'aquest país, i també haurem de posar sa mirada a República Dominicana, on algun exministre i algun expresident del Congrés dels Diputats també es comenta que amaguen una interessant fortuna. Per tant, parlant de sa trama PSOE, i és PSOE, a partir d'ara, quan parli de corrupció o quan parli de feminisme, pens que s'ha de rentar sa boca.
9 i 47 minuts. Escoltem uns anuncis, una petita pausa per publicitat. Tornen tot d'una.
El dia. IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio és actualitat.
Les suites per cello de Bach arriben al seu darrer capítol el 12 de desembre a les 20 hores al Teatre Principal d'Inca amb les peces més profundes de Bach interpretades per Miquel Àngel Aguiló. L'acompanyen l'actriu i creadora Conchi Almeda i la coreògrafa Sol Picó, Premi Nacional de Dansa. Una aproximació artística que combina música, dansa i interpretació. No et quedis sense entrada.
En Eroski te regalamos el IVA de toda tu compra. Porque en Eroski pensamos en ti y en los tuyos, desde el viernes 12 al domingo 14 te regalamos el IVA de toda tu compra para que empieces a disfrutar la Navidad desde ya. Consulta condiciones. Eroski, quien bien te quiere, mejora tu Navidad.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé en sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Vetres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. No es van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
El dia, amb Marta Grau.
9:50, sempre ben pendents de l'actualitat immobiliària, perquè també sempre hi ha notícies, i en concret volem parlar de tots els contractes de lloguer que es veuran afectats de cara al començament de l'any que ve, aproximadament uns 24.000 contractes afectats per pujades. Això és obvi. Clar, davant d'aquesta situació, el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha fet una crida a la moderació en aquesta pujada dels lloguers, una crida a propietaris, també ha fet una crida a inquilins, perquè han de complir el contracte i perquè d'aquesta manera no hi hagi un impacte tan brutal d'aquestes pujades, perquè hi ha pisos que se podrien enfrontar a pujades d'un 20, d'un 30, d'un 40% i molt més. Clar, després ens han d'endinsar del que és legal i del que no. Per cert, aprofit per dir que dilluns tindrem un expert en dret immobiliari per abordar aquestes qüestions i serà molt interessant. Faig una ronda ràpida respecte a aquesta qüestió, perquè tot i la situació, el govern diu que no és una solució topar els lloguers. Joan Carles, comença ara per tu. Idò, quina és la solució?
Efectivament, topar els lloguers està clar que no ho és, perquè no ha funcionat allà on s'ha implantat. A Espanya només s'ha implantat una comunitat autònoma, que és a Catalunya, i com a conseqüència ha tingut la pèrdua de més de 40.000 pisos de desmarcat. Només ha baixat un 3% i es preu del lloguer, però s'oferta s'ha dinamitat completament i és pràcticament impossible, i han quedat només els pisos amb un valor molt alt, amb un preu de lloguer molt alt. Les solucions, no hi ha un bisturí únic, si el tinguéssim, jo estic segur que algú ja l'hagués aplicat, però el que sí que està clar és que el que no es pot fer és desprotegir completament els propietaris amb una legislació que és excessivament garantista amb morosos i ocupes, i una legislació que traten els propietaris pràcticament de criminal, en els grans tenidors de criminals, els dificulta molt l'exercici de la seva potestat legítima, que és la tenència d'una propietat. Ser propietari no és un crim, sinó que és fruit de l'esforç econòmic de la seva o d'altres generacions, i per tant no s'ha de criminalitzar ni s'ha de victimitzar tampoc en els arrendataris morosos, perquè dels casos que conec, jo precisament em dedico al dret immobiliari, no conec un sol cas d'un desnonament, d'un procediment de desahucio que hagi portat on realment hi hagi un arrendatari vulnerable. No me l'he trobat encara. El que me l'he trobat és gent que sap que té una legislació de part seva, que poden allargar un procediment molt de temps i que això els hi permet estar sense haver de pagar durant un temps perquè la legislació els empara. Els empara i els hi dona un marc normatiu que eternitza es compliment de les obligacions pactades a un contracte, com és en aquest cas el preu de la renta i quantitats assimilades. Hi ha que dar facilitats en els promotors perquè desenvolupin la part de sòl urbà. Jo no parlo de créixer en sòl rústic, com fa Vox, sinó desenvolupar el sòl urbà i urbanitzable que queda pendent. Aquí em pareix que el govern va en la bona direcció, pensant també els projectes residencials estratègics, és a dir, projectes que permetran créixer a el que linda amb els nuclis urbans, que són les àrees de transició i que estan pensades per ser sòl urbà un dia. Per tant, més vivenda de protecció oficial, més vivenda a preu limitat, més garanties per propietaris, i així estic absolutament segur que aconseguirem dur més vivendes en el mercat i que això contribuirà a atenuar el preu. Ojo que dic atenuar, no hi haurà un canvi dràstic, ni podem pensar en això. Estem a Balears, aquí hi haurà un mercat tensionat pràcticament sempre i ens hem d'acostumar a això.
Yo, respecto del topar los precios, yo tampoco soy partidario, pero por una razón que es un poco bastante genérica, ¿no? Es, yo no soy partidario de intervenir en el mercado, porque eso a veces es como poner el palo en la rueda y siempre es un experimento, de modo que nunca sabes cómo te puede salir. Yo que sé, a lo mejor algún día quizás se produce el milagro y sale bien, ¿no? Pero lo normal es que si tú topas los precios, pues como ya se conoce un poco la reacción, que es que desaparezcan pisos de la oferta, y entonces lo que hace es aumentar el precio de los que todavía se están ofertando. Pero sobre lo que ha dicho el gobierno, lo que plantea el gobierno, si yo tuviera que darle un consejo a esos 24.000 propietarios que ahora tienen que renovar,
inquilinos, sí.
Bueno, propietarios,
sí, inquilinos, sí, sí, pero que
sí,
el preu,
sí,
claro,
sí, sí, sí. Al final hay que también tener cada persona, cada ciudadano tiene que tener un poco de aportación social y tener sentido común. Entonces, subidles el IPC, o ni eso, si os están pagando. Es decir, si tu inquilino te está pagando, todo funciona relativamente bien.
Hay que fidelizarlo, ¿no?
Fidelízalo, sí. Fideliza al cliente, no le subas más de lo que sea estrictamente necesario. Pero si te vas a lo que te indica el mercado, en un mercado que está inflado por diferentes uh-huh. factores, entonces te puedes encontrar con que el mes de febrero te lo dejen de pagar, ¿no? Entonces, sí. yo también haría esa recomendación.
No, de sí. fin, la recomendación...
Sube el IPC, que más o menos es algo uh-huh. que podrás negociar tranquilamente con tu inquilino. Estás cobrando un buen alquiler, si lo tienes exacto. en precio de mercado, y todos contentos, ¿no? Yo creo que...
Pero no pujadas masivas, evidentemente, que el que fará.
Yo sé que es un poco, de fantasía, ¿no?, pedirle a la gente sí. que haga esto, pero es lo que yo haría. Es lo que yo haría si me encontrara en esa situació, lo digo
gent,
de verdad.
No, però hi ha molta gent que té aquest compromís jo? I que realment ho fa més gent de la que
ja ho tenia un
pensau,
i els unicornios que hablábamos.
També,
antes,
no? Jo, sí, gent.
I jo tenia una idea que la lanzo aquí, ja que estoy. Ahora enseguida te dejo, Manuel. Yo creo que debería haber también una voluntad de ciertos propietarios de decir, voy a hacer unos precios especiales por debajo del precio de mercado para policías y para sanitarios.
Sí, bueno, funcionarios en general, ¿no? Que
funcionarios en general.
Por ejemplo, funcionarios del juzgado también.
¿Sabes? Y de verdad, hacer un alquiler patriótico, de alguna manera. Sí. También suena fantasía esto, pero si yo tuviera la posibilidad, también lo haría.
Els darrers 4 minuts per una curiositat de la qual s'ha fet ressò Manuel Aguilera i que té a veure amb aquesta polarització o gent que pensa diferent i que sembla que pensar diferent també seria una qüestió com per no encaixar a l'hora de formar una parella. I me refereix perquè el que crida l'atenció és que proliferen les aplicacions de cites, en aquest cas tant de gent de dretes com de gent d'esquerres. Tu vas rebre una informació, en aquest cas, sí. d'un anunci, que era sí. una app de cites.
Sí,
¿en qué consistía?
Me llamó la atención porque me salió una publicidad en Instagram, que sabemos que Instagram nos conoce mejor que nuestra madre, y me ofrecía una aplicación de citas para gente de izquierdas. Entiendo que Instagram piensa que yo soy una persona de izquierdas, ¿no? Que lo tenga, a ver, de derecha, unos me dicen de derechas, otros de izquierdas, que los tenga despistados, me encanta. Pero me llama muchísimo la atención que haya gente que recurra a este tipo de cosas, porque es como el colmo de lo que llamamos sesgo de confirmación, ¿no? Que
bueno,
no
pero solo... para ellos pueden pensar diferente perfectamente.
Exacto. Mm. Yo creo que si ya estamos tan polarizados que solo vamos a buscar una pareja que piense lo mismo que nosotros, vamos a convertirnos en personas que no conocemos el mundo, prácticamente. No conocemos otras opiniones, otras formas de ver las cosas, y creo que en una democracia tenemos que ser más abiertos. Todas estas cosas, es curioso, vienen de Estados Unidos,
sí.
que hay una gran polarización.
De fet, allà també tenen de dretes. O sigui, sí. hi ha moltes apps, però, que són de gent de dretes. Sí. A tu va arribar una publicitat de cites de gent d'esquerres, o sigui que hi ha de tots els posicionaments polítics, entenc.
Sí, però les que estan funcionant aquí, que per això me salió el anuncio, són les d'izquierdas, que he visto que hay dos. La gente las puede buscar, y yo creo que el otro día lo estaba pensando, y la verdad es que todas mis parejas han sido de izquierdas. Eran de izquierdas, pero ha sido casualidad.
No vos demanaré información personal, ¿eh? Sobre los vuestros parejas.
De verdad que yo nunca, nunca miro eso, ¿no? Y bueno, me gustaría saber la opinión también de José Luis.
Pero no les demanes si ves por ellas, ¿eh?
Bueno, yo voy a proponer, si te parece, a ver si les da tiempo, que para cerrar el programa pongan Boomerang del Puma, porque había una estrofa que decía... un blanco con una blanca es como leche y espuma. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es mezclar. ¿vale? En general. Un mestizaje ideológico en las
parejas.
O sea, que la gent pensi diferent. Perquè que avorrido és estar-te dando la razón.
Joan Carles, te donem la darrera paraula a tu. És important pensar igual perquè una parella funcioni?
No. És en sa diversitat, a sa riquesa, i jo penso que és molt polit que dos persones d'ideologies i pensaments diferents, no només polítics, sinó d'altres qüestions, puguen conviure junts i tenir una relació junts. Penso que s'amor no té fronteres en aquest sentit.
Mira, quina bona frase per començar el cap de setmana. Molt agraïda, Manuel Aguilera, Joan Carles Rodríguez Turi i José Luis Miró, per aquesta estona de conversa. Que tingueu un bon cap de setmana, companys.
Encantados.
Encantado, igualmente.
Igualment, molts anys i bons.
Escoltam els nostres companys dels serveis informatius i tot d'una. Continuam aquí el dia. Per cert, parlarem de preus i de la pujada de l'escenari de productes nadalencs dels típics, aproximadament en un 5% respecte a l'any passat. O sigui que, com han dit al sumari, podeu preparar una bona butxaca per aquesta. Aquestes festes tornen tot d'una.